tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres, moment d'encetar una nova edició del programa radiobalaguer.cat a la sintonia de Ràdio Balaguer. Moment de saludar el Jordi, que ja el tenim aquí. Ens arriba des de Comsa Online, ha vingut corrent perquè diu que es mullava.
Bueno, una mica d'aigua, no gaire.
Tampoc era per tant, eh? No. Jordi, setmana animada. Sortim de la ressaca del Mobile. Durant el Mobile va estar molt tranquil i aquesta setmana no és que hi hagi hagut moltes presentacions en hardware, però hi ha hagut moltes altres coses, fins i tot alguns que han tret la cartera i han gastat quartos, com són la gent de Google. Bueno, si els hi deixen, encara està pendent.
Sí, encara està per confirmar.
De que ho acabin de provar tot això. Entrem en matèria i a veure que us explicarem moltes coses i tindrem fins i tot fins al final la nostra secció de videojocs. Entrem en matèria, com dèiem, avui la música ens arriba des d'Itàlia, li posa un DJ productor, s'anomena 19:26, sí, com si fos l'hora, 19:26, o sigui, a punt quasi bé de 7:45 de la tarda. Amb ell tindrem música de fons per parlar. En primer lloc, el primer que us volem parlar abans d'entrar ja en altres temes és d'aquest acord d'última hora o un acord d'una signatura d'un acord per comprar Google una empresa que s'anomena Wizz, sembla que tingui nom de companyia aèria, però no, li falta una zeta per ser la companyia aèria, però molts potser no sabeu ni què és Wizz.
Sí, us expliquem què és Wizz. És una empresa que es dedica a oferir protecció al núvol a petites i grans empreses. Bàsicament, a ningú no se li escapa, no, que Google és una de les empreses que ofereix més serveis al núvol. Bàsicament, tot ho ofereix al núvol. Per tant, vol, diguem que, assegurar tots els seus serveis al núvol i no a través d'una tercera empresa, sinó directament. D'això d'haver fet una oferta, no, de comprar Wizz per 32.000 milions de dòlars. Ja va fer una oferta anteriorment, ja fa uns mesos, que em va oferir 23.000.
Doncs Jordi, potser alguns no sabíem ni que existia Wizz, perquè no som clients d'ella directament, no és una empresa que doni servei al final, sinó que dona servei a altres empreses, però per oferir aquesta pasta és que una empresa petita no és, eh?
No.
Doncs veurem, ara que estem pendents de que ho aprovin, això, eh?
Sí, amb aquest acord de compra, Wizz no desapareixeria, sinó que continuarà operant de manera independent, alhora que Google també oferirà als seus clients una completa gamma d'opcions on inclouran tots els serveis de seguretat al núvol de Wizz.
Doncs aquesta era la idea. En lloc de contractar els serveis, directament compro l'empresa i no tinc problemes. Qui sí que ha tingut problemes és una sèrie de gent, o lobistes, diguéssim, alguns directius, de tot una miqueta, de Huawei a Bèlgica. Potser heu llegit aquesta notícia, us ha arribat per alguna altra banda, però a grans trets han acabat directament a la garjola.
Sí, bàsicament, sembla ser que les notícies no caben, sempre estan al voltant de Huawei, no? L'empresa xinesa, que ha estat acusada a vegades de robar-nos informació, etcètera, ara sembla ser que el salpica, no?, per dir-ho d'alguna manera, una altra mena de tema corrupte, per dir-ho així, i és que alguns directius de Huawei estan subornant diputats d'Europa, de l'eurodiputats del Parlament Europeu, bàsicament perquè fiqués normes a favor de Huawei.
Doncs és una manera, una fórmula, ja que des dels Estats Units m'estan pressionant i m'estan apretant per tot arreu, doncs Europa que tingui favors.
Sí, el tema es tracta que es veu que des del 2021 estaven no donant diners, sinó realitzant regals, viatges, invitacions a diferents tipus d'esdeveniments per a aconseguir posicions favorables a favor de Huawei. Uh-huh.
Què és el que buscaven? Doncs contrarrestar aquest fet de totes les implicacions que té el veto que els han aplicat des dels Estats Units i ja no tant potser amb mòbils, sinó amb el tema de la distribució de xarxa. Recordem que Huawei no només fabrica mòbils, fabrica moltes coses, eh?
Sí, i bàsicament era el principal instal·lador, distribuïdor de xarxa 5G del món, fins que li van parar els peus.
Doncs, de moment, ha passat això. Han intervingut més de 100 policies amb registres en 21 localitzacions a diferents països, tots per a detindre aquesta sèrie de gent. Són 15 els eurodiputats que haurien estat subornats, tot i que és curiós perquè hi ha hagut detencions per part d'aquests directius de Huawei, però no hi ha hagut cap detenció per part d'algun eurodiputat.
Sí, bàsicament, de moment no hi ha hagut detencions i només hi ha 15 investigats.
Veurem com acaba tot plegat. Sembla que la majoria de contactes o tot gira entorn a Itàlia. O sigui, possiblement la majoria d'aquests eurodiputats siguin italians, però suposem que les properes setmanes n'anirem sabent molt més d'això. Veurem allò de la immunitat europarlamentària, sí, fins on arriba, no?
Sí, sí.
És tot plegat, serà curiós de veure. I ja que parlem de legislacions i d'eurodiputats, i això anem als que estan aquí més a prop. I és que el Congrés espanyol ha aprovat una proposició no de llei per crear una xarxa social que competeixi directament amb X, amb el que era abans Twitter, eh?
Sí, el ple del Congrés ha aprovat una proposició no de llei presentada per Esquerra Republicana de Catalunya que insta el govern d'Espanya a promoure la creació d'una xarxa social pública que competeixi amb X, el que s'anomenava Twitter.
Doncs per què? Quina necessitat n'hi ha? Dius una, doncs és una iniciativa, segons diuen ells, que busca establir una plataforma que sigui de finançament públic i que tingui una regulació més estricta de les que no pas tenen les xarxes privades actuals. Per què? Per contrarrestar el que ells han anomenat tecnofeudalisme.
Sí, el terme tecnofeudalisme es refereix a un sistema on el poder i la riquesa estan dominats per un grup de reduït de magnats, propietaris de les principals plataformes digitals. Diguem que volen acabar, no?, amb
Bueno, clar, Zuckerberg, Elon Musk...
Sí, bàsicament controlen totes les xarxes socials i el que s'hi pot publicar i no.
I per això ells diuen que farem una xarxa social pública.
A més, també els preocupa que aquestes dades d'aquestes xarxes socials no siguin dels usuaris, sinó que són propietats d'aquests magnats.
Bueno, d'aquesta manera, Jordi, tindríem, si és que arriba a bon port això, una xarxa social pública, que les propietats serà el govern i el control el ficarà el govern, que serà que no n'hi ha de legislacions del govern.
Sí.
De tot plegat, bueno, ja veurem si això arriba a bon port. Com a mínim em sembla curiós, no?, que el govern s'hagi de posar a fer xarxes socials.
Sí, o més que posar a ficar a fer xarxes socials, a promoure que es facin.
Pues sí, no sé com acabarà. També volen espenyar molt perquè es faci des d'Europa. A Europa també hi ha moviments en aquest sentit. Hi ha gent que diu que no, que encara és pitjor, que si una xarxa social governamental seria pitjor. Bueno, a internet en trobareu discussions a cabassos sobre això. Anem a parlar de temes econòmics altre cop. Abans parlàvem de Google, que treia la bitlletera, i ara uns altres s'estan articulant per a veure si la treuen o no. És que és la gent de TSMC, clar, a grans trets els que hi ha darrere, però el que proposen és fer una compra conjunta amb altres empreses de la part de fabricació de semiconductors d'Intel.
Sí, TSMC, la principal fabricant de xips del món, que és xinesa, sembla ser que no s'acaba de rendir i continua tenint dintre dels seus plans, doncs, comprar una part d'Intel, la que s'anomena Intel Foundry. Bàsicament proposa fer una empresa conjunta amb altres gegants de la tecnologia, com són AMD, Nvidia, Qualcomm i Broadcom.
Tots amb base a Amèrica.
Sí, tots en base a Amèrica, i que el que voldrien fer, doncs, és això, intentar comprar Intel.
La idea és aquesta. Recordem que Intel no estava passant pels millors moments i ja fa molt temps que s'està parlant de que segurament acabaria dividida en dues parts. Una part seria el que és la fabricació de semiconductors, l'altra part seria la resta. Bueno, TSMC s'havia posicionat com a principal interessat, hi havia qui va dir que no seria possible perquè TSMC és el principal fabricant de semiconductors del món. Si es compra totes les fàbriques i foneries d'Intel, pues ja no sé el que seria, llavors.
Sí, segurament com d'antinom monopoli els hi podrien parar la fusió.
Bueno, pues sembla que la idea és crear una altra empresa paral·lela, on hi siguin ells, però amb menys del 50%. Es veu que es quedarien al 49%, una cosa així, i la resta seria part amb AMD, Nvidia, Qualcomm, el que havies dit.
Sí, altres fabricants. Tot i això, Intel i TSMC s'enfrontarien molts obstacles per poder-se fusionar, ja que cadascun compta amb un procés, maquinària i tecnologia de fabricació de semiconductors molt diferents. És a dir, no hi hauria no sols problemes inicials amb tots els tràmits burocràtics, antimonopoli, etc., sinó després, a la pràctica, també en el moment de fusionar.
El sistema de treballar és molt diferent, eh? Mm. Bueno, potser això serà un avantatge de cara que els deixin fusionar-se, perquè quedarà claríssim, no?, que cadascú ha de seguir treballant independentment. Altre tema és que si són del mateix amo puguin acabar pactant preus. Però això és un altre tema. Tot plegat en un moment en què Intel no passa en bons moments i no sé si és una bona idea, de cara a la mirada que tenen des dels Estats Units sobre aquestes empreses, el que us explicarem ara. Després explicarem que per altra gent sí que se li ha semblat bé. I és que Intel ha nomenat un nou CEO. És un empresari, ja hi té experiència en empreses, no pas en el tema que s'ha ficat ara, i es diu Lip-Bu Tan. Amb aquest nom ja us podeu imaginar que americà no és.
Sí, no ho és americà i us fiquem una mica amb antecedents. Després de l'inesperada sortida de Pat Gelsinger, que era el CEO d'Intel, i va sortir de l'empresa a finals de l'any passat. La companyia havia estat funcionant amb el lideratge de dos dels directius d'Intel, que són David Zinsner i Mitchell Johnson Holthaus, que van agafar les regnes en espera de nomenar un nou CEO. Ara Intel, per fi, ha anunciat ja el nou CEO, que és el senyor Lip Bubtan.
Doncs és, qui és aquest Lip Bubtan? Es veu que és un empresari inversor de capital de risc.
Sí, sí, no sabem si és el perfil més adequat, si el van buscar a LinkedIn, no sé.
Doncs, de fet, aquí ens expliquen que Lip Bubtan ja va formar part de la junta directiva d'Intel entre l'any 2022 i el 24, i ha estat CEO d'altres companyies, Cadence de 5 Systems, HPE, Schneider Electric, SoftBank. Ja ho veieu, o sigui, des de fabricació d'interruptors a la banca, a tot arreu. Ha estat una miqueta...
Sí, és un empresari amb un llarg recorregut, amb experiència, i tindrà davant una considerable repte per revertir l'actual situació d'Intel, una de les grans companyies del món tecnològiques, al competitiu mercat dels semiconductors. Ho farà sense tenir la base com a enginyers amb què comptava, per exemple, l'anterior CEO, que era Pat Gelsinger.
Sembla, no?, que allò que diuen, no?, si tens has de ficar de conseller de la Generalitat
d'Agricultura,
hauries de ficar un pagès, no?
O ha de saber de la matèria.
Doncs aquí no seria el cas,
Sí.
Bueno,
al final potser ell no s'ha dedicat a fabricar xips, sinó simplement que l'empresa funciona.
El que sí que hem de dir, i això és el que dèiem abans, no sabem si caurà molt bé que sigui xinès o no importarà, però des que es va fer publicar la notícia, les accions d'Intel, això fa una setmaneta, o 5 dies concretament, les accions d'Intel han pujat un 27%.
Això és moltíssim.
És una barbaritat. Si les accions han pujat un 27%, vol dir que els que hi tenen els quartos posats a dins els sembla bé. Creuen que aquest senyor ho farà bé.
Veurem si canvia el rumb d'Intel.
Anem a parlar de la companyia de la poma. Anem a parlar d'Apple. L'Apple iPhone 17 Air volia eliminar el connector de càrrega USB-C. Se veu que la cosa ja està més clara. Ho havíem dit nosaltres alguna vegada com un rumor. I ara sí, era cert. Ho volia fer per oferir un mòbil sense cap tipus de connector, però no ho podrà fer.
Sí, Apple ja fa temps que tenia el cap, no sols Apple, sinó altres fabricants, però Apple volia traure un mòbil més prim que els estàndards que ens trau. De cada generació aniria sortint, s'anomenaria Air, i bàsicament ens oferia això, un mòbil més prim. Però sembla ser que alguna limitació farà que no ho sigui tan de prim, potser.
De fet, ho vam explicar fa molt amb un altre fabricant, Jordi, que ens havíem trobat de que el mòbil era el prim que era perquè no podia ser més prim per la limitació del connector USB.
Sí, recordem que el connector USB ve imposat per Europa i no deixa que els mòbils no tinguin connector USB.
Doncs aquest és el fet. I aquí amb això topa Apple. O sigui, l'iPhone 17 Air haurà de portar connector USB, com de moment sembla que tots els mòbils hauran de portar connector USB.
Sí, la Comissió Europea va obligar que tots els fabricants tinguessin el mateix connector, bàsicament per molts motius. Per no tindre que utilitzar multitud de cargadors, poder reutilitzar i reaprofitar cargadors i, al final, fer un bé al medi ambient, també, no?
Sí, de fet, i veurem quina és la finalitat o cap on va el futur, perquè algú dirà, i què volien, ficar un altre tipus de connector? No, és que directament no en volien posar cap. També no sé a Europa com si no pensa legislar amb això. O sigui, ells pretenien que a través del MagSafe, de Bluetooth, de Wi-Fi...
Carga inalàmbrica.
Tot anés així, la càrrega hagués sigut inalàmbrica i el moviment de dades tot havia de ser per l'aire. Allò que dius, tinc un port de rescat? No, en aquest telèfon hi hauria port de rescat alguna. Doncs no serà possible, de moment. Abans us explicàvem que TSMC volia comprar la part de les foneries d'Intel i que si tindria monopoli, no tindria monopoli, un altre gran fabricant, l'altre costat de la batalla del tauler fabricant xips, hi ha Samsung. Però ara us hem d'explicar una bona notícia, i és que Samsung podria ser que acabés abandonant el seu node de 1,4 nanòmetres perquè no li surten bé les coses.
Sí, Samsung és molt conegut per les seves televisions, ordenadors, mòbils, etc., però bàsicament és un dels principals fabricants de xips i de components del món. Sembla ser que la carrera que manté amb TSMC, amb la xinesa, per fabricar els xips més potents, més reduïts i amb menys consum energètic del món, no li acaba de funcionar bé. I és que la fabricació a 1,4 nanòmetres sembla ser que està de cada processador que fabriquen, se n'espatllen més dels que fabriquen.
Doncs aquest és el problema, i fins al punt de que sembla que estaria disposat a llançar la tovallola.
Sí, sí, sí. Sembla ser que de moment s'haurà de quedar als 3 nanòmetres, que és el procés de fabricació que està utilitzant, i l'1,4 que no li acaba de funcionar.
També ara està començant a desenvolupar l'Exynos 2600, seria amb node de 2 nanòmetres. Aquest, de moment, encara hi continua enfocat. Veurem què tal, si almenys els 2 nanòmetres. Però tot això, tot plegat, competint, com diem, amb TSMC, que ja fins i tot se li queden grans els 1,4 nanòmetres. Ja va a menys, ja parlem dels Armstrongs famosos.
Sí, sí. Recordem que TSMC disposa o fabrica el 67% dels xips de tot el món. Samsung, a dia d'avui, el 8%.
Doncs si a sobre no li surten bé els processos de futur, potser anirà a menys. TSMC continua menjant-s'ho tot. I anem a parlar de Huawei, perquè ara sí que ja és el pas definitiu. Huawei llançarà a l'abril el seu propi portàtil, que ja en tenia algun, però aquest és que vindrà amb intel·ligència artificial incorporada, la de DeepSeek. La fabricació serà 100% xinesa i fins i tot el sistema operatiu serà xinès, tot serà xinès.
Sí, bàsicament veurem quin interès desperta, no, als països occidentals, Europa, etc. Però això és el que acaba d'anunciar Huawei. I és que el seu propi portàtil, com ha fet amb els mòbils, davant de les imposicions dels Estats Units, doncs, serà producte 100% nacional, tot fabricat a Xina, tots els processadors, la intel·ligència artificial i fins i tot també el sistema operatiu.
Doncs fixeu-vos una cosa, tindrà una CPU que s'anomenarà Kumpeng 920. Res d'allò d'Intel, AMD, ARM, no sé... No, Kumpeng 920. I això vindrà amb intel·ligència artificial? Sí, portarà la seva tecla, però no serà la tecla Copilot Plus PC, sinó que serà la tecla DeepSeek. O sigui, sí. Quan tindrem... Vaja, és el mateix que un ordinador d'Intel preparat per a Microsoft.
La còpia xina, que diríem, no?
Sí, sí.
Pues bé, a part d'això, també comentar que portarà sistema operatiu propi, us ho hem anunciat, i serà el que s'anomena Harmony OS, la versió de mòbils, però dissenyada específicament per a PCs, que incorporarà tota la intel·ligència artificial que hem comentat de DeepSeek, i també els rumors expliquen que aquest nou portàtil de gamma per a consum estarà disponible a partir del mes d'abril ja.
O sigui que, bueno, jo, Jordi, de totes maneres, continuo sense veure i tampoc la implementació aquí, al nostre mercat, perquè si està basat en Harmony OS, vol dir que qualsevol programa que tenim nosaltres acostumats, que sigui el típic Exe, de tota la vida, executable, en principi no hauria de córrer, tampoc, en aquest ordinador.
No hauria de funcionar, però, bueno, bàsicament, de moment, són ordinadors que es quedaran a la Xina.
Jo suposo que sí, però això marca un inici d'una carrera que pot acabar en 10-15 anys en què el mercat asiàtic no tingui res a veure aquí.
O sigui, europeu. Sí.
Aterrem allà, ens deixen un ordinador, que en deixaràs un ordinador un moment, i és que no s'assemblarà res, perquè no hi haurà ni Windows, ni el mateix sistema operatiu, res.
Ni cap aplicació semblant.
Res, tot serà completament diferent. Anem a parlar una mica d'intel·ligència artificial, ja que hem obert la porta i hem ensenyat la poteta amb aquesta DeepSeek incorporada per defecte als ordinadors de Huawei, i us expliquem que l'actualització d'iOS i d'iPad OS, la 18.3.2, activa l'Apple Intelligence encara que l'haguéssim desactivat prèviament.
Sí, bàsicament sembla ser que Apple vol donar bombo a la seva intel·ligència artificial, que ells mateixos han anomenat Apple Intelligent, i de moment està disponible en anglès i només en fase beta. Però el fabricant de la poma vol que la faci servir tothom. I Apple ha llançat una actualització dels seus sistemes operatius que el que fa és activar-la sí o sí, ni que l'haguem desactivat.
Doncs algú dirà, i tant interès per llançar? No, l'actualització porta més coses, eh? O sigui, és una actualització amb pedaços de seguretat, una actualització com les que porta habitualment, però a l'instal·lar-la, ni que nosaltres prèviament l'haguéssim aturat, se'ns torna a activar. La podem parar? Sí, hem de tornar a fer tot, altre cop tot el procés. Desactivar-la, reiniciar el dispositiu.
Sí.
Bueno,
i
sembla...
veurem si una nova actualització la
torna a activar. Potser és una mica l'interès, no? És allò que passava també a Microsoft i la Cortana, no? Que a vegades la desactivais, venia alguna actualització i pam!
Torna a estar actiu.
Torna a sortir la Cortana. Doncs aquí estan fent el mateix. I un altre que també té previst canvis als mòbils, i aquests seran imminents, i també per a tothom, serà Google, perquè ha anunciat que el seu assistent virtual, el Google Assistant, serà substituït a gairebé tots els terminals Android pel Gemini.
Sí, un pas lògic que bàsicament estan fent la majoria de fabricants, i és que Google també havia de canviar el seu assistent virtual per la seva intel·ligència artificial. Per tant, d'aquí molt poquet, doncs ja podrem... Bueno, canviaran el Google Assistant per la seva intel·ligència artificial.
Ho rebrà tothom? Doncs ells ens expliquen que menys els dispositius que tinguin Android nou o anterior i menys o 2 GB de RAM o menys, no. Aquests quedarien al Google Assistant. però jo crec que és complicat anar a una botiga ara i demanar un mòbil que tingui una versió d'Android nou anterior o menys de 2 GB de RAM. És quasi, jo crec que és impossible, no ho trobaríeu això, eh? O sigui, que això vol dir que no només els mòbils que fabriqui Google, no només els Pixel o els Pixels i el Samsung, per exemple, sinó qualsevol. Tots rebran una actualització. Fins a quin punt? Fins al punt de que el Google Assistant desapareixerà el mòbil, desapareixerà la botiga d'aplicacions, desapareixerà tot arreu.
Sí.
Té lògica. Algú ja es ficarà les mans al cap. El de sempre, sí, clar. Quan parlem amb el mòbil, a partir d'ara les coses aniran...
molt millor, teòricament.
Sí, però aniran al núvol.
Sí.
Això ho hem de tindre clar. I ara us expliquem i seguim parlant amb el tema del núvol. Perquè una cosa, per exemple, que no us havíem dit abans i que no us havíem explicat, ja que parlàvem de la notícia de iOS, és que pels que teniu sempre el mòbil ple, la intel·ligència artificial d'Apple sí que pot treballar en local, treballa des del nostre mòbil, però requereix 7 gigas. O sigui que veureu que quan s'instal·la o quan s'activa la intel·ligència artificial, l'Apple Intelligence, us desapareixen 7 gigas d'emmagatzematge. On van a parar? A tota la informació que necessita l'intel·ligència artificial per funcionar. Doncs aquí suposem que passarà el mateix. Si sou d'aquells que sempre teniu el vostre mòbil, que se us està queixant de que està quasi bé ple,
Us faltarà espai.
Us faltarà espai perquè tot això s'ha d'emmagatzemar en algun lloc. Si no s'emmagatzema, doncs aquesta informació va al núvol i això és el que li passa a Amazon, que està fent canvis i que només que tingueu per casa un Alexa, per molt senzilla que sigui, que sapigueu que aquesta notícia us afecta.
Sí, Amazon ha anunciat que a partir del 28 de març del 25 eliminarà la funció que permetia als usuaris de dispositius Echo, els seus assistents virtuals amb altaveu, evitar que les seves gravacions de veu es guardessin al núvol. A partir d'ara tot es anirà al núvol.
Què és el que ha passat? Doncs simplement és un canvi de contracte. Si ho tens bé, i si no, també.
Sí, si no pots fer servir l'Echo
per a decorar. Per exemple, a grans trets, el que passava era això. Fins ara recordeu que podíem parlar amb el nostre Echo i dir-li Alexa, fes això, Alexa, fes el que sigui, però aquesta informació no anava al núvol o si anava al núvol. Era una decisió nostra. Podíem activar-ho o no tindre-ho activat. Ara ho haurem de tindre activat sí o sí.
Sí, Amazon ha assegurat que les gravacions de veu s'eliminaran després de ser processades i que l'experiència de l'Alexa està dissenyada per protegir la privacitat dels clients i mantenir les seves dades segures. Això ho diuen, almenys.
Això és el que ens expliquen i algú preguntarà i tot això per què? El per què de tot plegat, no? El per què de tot plegat és perquè activen l'Alexa Plus.
Sí, l'Alexa Plus és també una evolució del seu assistent virtual que incorpora, com no, funcions d'intel·ligència artificial molt més avançades. Amazon espera que aquestes novetats milloren l'experiència de l'usuari, tot i les preocupacions relacionades amb la privacitat, que evidentment com pot comportar.
I per si sou dels que estàveu aplaudint dient, ah, mira, l'Alexa ara serà més llesta, al tanto, l'Alexa Plus serà de pagament, serà de subscripció mensual. I anem a parlar, ja acabem, tanquem ja, amb aquesta és l'última d'intel·ligència artificial que monopolitza el programa i us expliquem que el gegant xinès Baidu ha llançat una intel·ligència artificial. Per competir amb ChatGPT, doncs sembla que no, directament per competir amb DeepSeek, perquè és amb qui s'han comparat.
Sí, bàsicament, potser per ells ja ni consideren a ChatGPT. Consideren que DeepSeek és molt millor, la intel·ligència artificial xinesa, i el que ha dit Baidu, aquest gegant xinès també, és que han tret una nova intel·ligència artificial que, a més, és el doble d'econòmica que DeepSeek.
O sigui, necessita la meitat de recursos, amb la meitat de coses fa, per a donar uns resultats que sí que s'han comparat, en certa manera, amb ChatGPT, amb una de les versions, per a veure com funcionava.
Sí. Bàsicament, les dues versions noves d'intel·ligència artificial que ha tret s'anomenen Ernie 4.5 i Ernie X1.
La X1 seria la que s'han comparat amb el ChatGPT i amb el DeepSeek, perdó, i ha sortit, l'han comparat al DeepSeek i surt un resultat similar a l'R1. I la Ernie 4.5 és la que han comparat amb el ChatGPT.
Sí, bàsicament, comparen amb el mateix ChatGPT amb la segona. Pues Baidu és el líder en el camp de la intel·ligència artificial i competeix directament amb altres empreses xineses com Alibaba i startups emergents com Manus.
Doncs amb aquesta es vol competir i havia de traure també la seva intel·ligència artificial. Què en farà? Doncs serà que no té portals també Baidu per a implicar aquesta intel·ligència artificial i veure-la en funcionament. I potser acabarem veient ordinadors que hi funcionaran també. Com diem, supera fins i tot a ChatGPT 4.5. Això és el que expliquen ells. Caldria provar-la també i preguntar-li allò de què tal està la salut democràtica a la Xina i aquestes preguntes que li feien en principis. Anem a explicar-vos més coses. Bona notícia perquè els Google Pixel 9 totes les seues versions ja suporten trucades d'emergència per satèl·lit a Europa. Això inclou aquí a Catalunya.
Sí, les comunicacions per satèl·lit, per a trucades d'emergència, estan popularitzant-se en els smartphones convencionals. Aquesta tecnologia, que anteriorment només estava disponible amb telèfons via satèl·lit, que eren immensos, molt grossos, molt aparatosos, però sembla ser que ja ho podran fer aviat tots els mòbils.
La idea és aquesta, eh? Truquem, si hem de trucar al 112, famós 112, podrem trucar-hi des de qualsevol lloc, tinguem o no tinguem cobertura. De moment, només el 112, i el nostre mòbil agafarà la cobertura per satèl·lit.
Sí, recordem que si algú us diu és que el 112 funciona tot arreu, doncs no, no és ben bé així. El 112 només funciona a tot arreu que hi hagi algun tipus de cobertura d'alguna operadora.
O que el 112 hagi ficat una torre pròpia, que és estranyíssim.
Que és estranyíssim. Per tant, diguem que no acaba de funcionar a tot arreu, però sí que podria funcionar a tot arreu la cobertura per satèl·lit.
Doncs aquesta és la notícia. Google Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL i 9 Pro Fold són els terminals que ja poden fer-ho a partir d'ara, d'aquesta setmana. Clar, queda palès, Jordi, que aquests terminals ja ho podien fer, o sigui, el maquinari el tenien, el que no estava activada la situació, no?
Sí, sí, sí.
Doncs ara ja està activada. Suposem que això obrirà la porta a que la resta de mòbils amb el futur ho acabin fent tots. Aquest és un fet, això de fet, la mostra de que ja funcionava és que als Estats Units ja fa uns mesos que es podia fer i ara ha arribat a tot el continent europeu i també a Alaska i Hawaii, per quan vagin de vacances a l'estiu els americans allà, que hi van molt, sí. Almenys si els passa alguna cosa. Anem a parlar de càmeres. Us expliquem que Samsung planeja tornar a integrar una lent d'obertura variable al Galaxy S26 Ultra. Els fotògrafs estaran encantats en poder tocar més coses.
Sí, l'obertura variable en càmeres de smartphones és una característica que només trobem en alguns mòbils. Models com Huawei Mate 50 Pro, el Xiaomi 13 Ultra, són alguns exemples. I fins i tot Samsung va jugar amb aquesta idea amb algun mòbil de generacions anteriors. Sembla que el seu successor immediat, el Samsung Galaxy S26 Ultra, incorporarà aquesta novetat.
Doncs què és el que podem fer amb l'obertura variable? Obtenir millors fotos, podem calcular o regular la quantitat de llum també que entra, no?
Sí, potser és una funcionalitat més per a experts de la fotografia, com ha dit l'Oriol, perquè bàsicament ens permet enfocar o escollir la llum que entra a la càmera.
La majoria de gent simplement treuen el mòbil, l'apunten i ho confien tot, eh? Ja sortirà la foto. Però bueno, qui vulgui jugar podrà jugar. De totes maneres, s'ho està plantejant, eh? Planeja fer-ho, encara no ho tenim definitivament. Esperarem a saber si és veritat o no, però ha vingut filtrat per un senyor que normalment les coses que acostumen a filtrar sobre Samsung acostumen a ser certes. Igual que també és una filtració, però sembla que els primers renders que ens han filtrat dels nous Google Pixel mostren que fins i tot el model més bàsic, que fins ara no tenia, tindrà un tercer sensor per a zoom.
Sí, potser els Pixel, no, els mòbils de Google, han pecat una mica per no incorporar ni massa sensors ni massa càmeres en versions anteriors. Però sembla ser que amb el Google Pixel 10 això no passarà i fins i tot la versió més senzilla portarà 3 sensors.
Doncs haurem de veure, haurem d'esperar cap a un futur en què diferencien a les versions Pro, perquè ara el gran salt de la senzilla a la Pro és que els Google Pixel Pro tenien molta millor gamma fotogràfica que no pas els senzills, però si ara fins i tot els senzills porten 3 òptiques, a la Pro què ens oferiran per comprar un Pro?
Sí, veurem. També s'ha apuntat que tots aniran amb un processador Tensor G5.
Que recordem que Tensor G5, el gran canvi que hi haurà és que deixaran de ser fabricats per Samsung i els fabricarà TSMC. Diu Google que amb això esperen donar un gran salt qualitatiu amb els seus processadors. Vaja, tampoc li fan molt bona publicitat a Samsung dient aquestes coses. I anem fent camí ja cap a la secció dels videojocs. Encara us volem explicar 3 cosetes més. La primera d'elles és que WhatsApp està implementant una nova funció que permetrà als usuaris desactivar la càmera abans d'acceptar una videotrucada. Mira que és una cosa bàsica, semblaria, no?
Sí, bàsicament, per a què és aquesta funció? Pues imagineu que us feu una videotrucada i no voleu que us vegin la vostra imatge.
Fins ara teníem 2 opcions. O no la despengem, o sigui, no fem veure que no l'hem sentit, o despengem i corrent i de pressa hem de despenjar i buscar on està el botó d'apagar la càmera.
Sí.
O, bueno, hi havia qui era més hàbil i ficava la mà damunt de la
també,
càmera,
eh? També.
Tapar la lent allò amb la mà, perquè es veiés tot negre a l'hora de despenjar.
També, però bueno, al final la funció és lògica i bàsicament ens permetrà un major control sobre la nostra privacitat i podrem desactivar abans d'acceptar la trucada, doncs, la càmera.
Benvinguda sigui. L'altre, Qualcomm ha presentat nous processadors, i això ja lliga una mica amb tema de videojocs, perquè els nous processadors que ens ha presentat Qualcomm s'anomenen G-Series i són per a consoles portàtils, o sigui, directament ja estem fabricant processadors que siguin per a consoles.
Sí, per a consoles portàtils i basades en Android i segurament per a jocs dels núvol, al núvol.
O sigui que no serien, no serien la potència en persona, perquè tot el còmput en principi l'hauríem de tindre en remot.
Sí, aquests nous processadors, el Snapdragon G, inclouen opcions per a jocs al núvol o jocs dedicats amb sistema operatiu Android. Dins de la sèrie Qualcomm ha presentat el Snapdragon G3 Gen 3, Snapdragon 2 Gen 2 i Snapdragon 2 Gen 2. No m'acaba d'agradar.
Sí, G1 Gen 2, sí, és complicat, eh?
De Qualcomm, sí.
Està clar que quan veguem un Snapdragon G és per a consoles, per a jugadors, però clar, això de G3, Gen 3, G2, Gen 2, bueno, és una mica de cacau, però al cap i a la fi també us podeu imaginar que en funció de si el número és més alt hi haurà més potència, si el número és més baix hi haurà menys potència.
Sí, estan dissenyats per impulsar els dispositius per a jocs portàtils. Aquestes tres opcions disponibles compten amb 8 nuclis.
Doncs, quin és l'avantatge i què hi guanyem? Doncs, és curiós perquè ens han explicat una mica entre ells què tal, però tampoc ens han explicat molt què guanyem respecte a un processador o un altre, perquè recordem que podem impulsar un dispositiu amb Android amb qualsevol dels centenars de processadors que hi ha per a mòbils, no?
Sí, bàsicament, de moment només sabem que el Gen 3 compta amb una CPU de 8 nuclis, configuració del tipus 1+5+2 i una GPU Adreno A32. És compatible amb Lumen, un sistema d'il·luminació i reflexos de l'Unreal Engine 5, i ja està fet o pensat per a dispositius Android.
Doncs aquest seria el més potent. A partir d'aquí els altres anirem baixant. Fixeu-vos que ens parlen d'un 30% més de rendiment respecte a la generació anterior.
Sí, bàsicament són processadors molt pensats per a videojocs.
Doncs veurem quina necessitat hi havia de treure processadors específics per a consoles basades en Android. Potser sí, potser està millor optimitzada alguna cosa.
Fa temps que els fabricants aposten per a videoconsoles portàtils, per dir-ho així.
De totes maneres, o sigui, n'hi ha que funcionen directament amb sistemes operatius de Microsoft, de Windows...
Sí, de Windows, sí, hi ha diferents opcions.
Vaja, sembla que anem cap aquí. Potser la gent de Nintendo, quan va apostar per fer això, no anava tan desencaminat.
No.
La gent vol jugar quan s'està passejant. I ja que parlem de joc, també us volem explicar que Microsoft ha presentat Copilot for Gaming. Ara sí que ja tenim aquí un company de jocs.
Sí, recordem que Copilot és el nom que li dona Microsoft a la seva intel·ligència artificial, que està basada en ChatGPT. I Microsoft no només vol introduir o ha introduït la IA als seus programes de productivitat, siguin tots els Words, Excel o en general els Office 365, sinó també que vol ajudar els jugadors. I així ho han anunciat al podcast oficial de Xbox, on el vicepresident Dia per a jocs, que s'anomena Fatima Carder, doncs ho ha anunciat, que bàsicament ja tenen el seu Copilot for Gaming.
Doncs, de fet, ens han dit que aquest Copilot for Gaming tindrà versió preliminar molt aviat, o sigui, primer els tindrem disponible entre els usuaris de Xbox Insider, suposem que sempre ho fan així per fer proves, i després serà per a tothom.
Sí, Microsoft o la presidenta de Jocs ha insistit que aquest assistent no serà intrusiu i no molestarà si no el necessites.
Que per a què volem un assistent o per a què volem una intel·ligència artificial per a jugar? Pues en principi ens ha d'ajudar a jugar, no?
Sí, bàsicament ens ajudarà dins del joc o ens ajudarà a decidir quin joc nou comprar, triar, etc.
Vaja, farà de tot una miqueta, des de triar més o menys pel que juguem, què ens podria agradar i també a dins del joc doncs ens pot arribar a donar estratègies. No sé si a algú li farà gràcia això.
Bueno,
si no li fa gràcia, ja hem dit que no serà intrusiu.
No serà intrusiu.
No preguntis. O sigui, si no ho vas saber, no preguntis. Doncs, ja la intel·ligència artificial està a tot arreu. Hem dit que vindria per generar nous jocs i per ajudar que els jocs fossin diferents, però també fins i tot per estar al nostre costat quan juguem. Aviat ja comença també a fer por una mica això. Hi haurà gent que ja no sortirà ni de casa, no li caldrà amics. Diu, perquè vull amics, ja tinc la intel·ligència artificial que juga amb mi.
Ja tinc el Copilot i bàsicament també ens ajudarà en fases del videojoc que no podem superar.
Per això mateix. Seguim parlant de videojocs i abans diem si Nintendo l'havia encertat o no l'havia encertat, no? Amb aquest enfocament que ell dona ja a les següents videoconsoles perquè siguin portables al màxim, o sigui, siguin per a passejar-les pel carrer. Doncs, si també li van les coses, la mostra la tenim en què trau segona versió de la Switch i ja podem parlar fins i tot en termes econòmics.
Sí, bàsicament sabem que no falta gaire perquè surt la Nintendo Switch 2 i ja comencen a apuntar els primers rumors sobre el preu que costarà. I sembla ser que rondarà els $400 o $500.
Més o menys és el preu de llançament d'altres vegades de consoles de la Nintendo o, en aquest cas, de la Switch 1. Ja va vindre a valdre això quan era nova, no?
Sí, actualment se situa per sota els 300, però inicialment va valdre això.
O sigui, no ens han portat cap sorpresa. Valdrà la pena saltar la Switch 2? Doncs suposo que sí.
Sembla ser que sí, perquè ja s'està rumorejant que hi ha un augment enorme de rendiment. Fins i tot alguns apunten que seria 10 vegades més potent que l'anterior.
Què s'ha dit aviat? 10 vegades,
sí.
Ja? Doncs bé, per $400 o $500 aviat tindrem Switch 2. Ara hem d'esperar una miqueta encara, eh?
Sí.
Anem a parlar de Google i d'una notícia o un canvi en l'estratègia de com distribueix els jocs.
Sí, i és que Google ha portat tots els jocs d'Android a Windows, gràcies a la plataforma Google Play Jocs.
Doncs, simplement, jo conec gent que a vegades instal·lava emuladors en Windows, feia 50.000 peripècies o coses estranyes. Caldrà ara o ja no caldrà?
Ja no caldrà. Bàsicament, si ens instal·lem l'aplicació Google Play Jocs al Windows, que és possible, doncs bàsicament ja podrem jugar amb qualsevol videojoc d'Android, des del nostre PC.
Que serà pràctic o no, això és un altre tema, perquè recordem que els jocs d'Android estan molt pensats per a interactuar amb la pantalla. A l'ordinador, molt, si no teniu pantalla tàctil, potser patireu una mica.
Sí, però tot i això, la companyia ha indicat que aquesta portabilitat s'ha aconseguit, sobretot, a una millora realitzada amb el mapatge dels controls tàctils, convertint-los en teclat i ratolí. És a dir, diguem que aquest Google Play Jocs, tots els jocs que juguem amb aquesta plataforma, estan optimitzats per a teclat i ratolí, gràcies a la tecnologia pròpia de Google.
Doncs fixeu-vos, si teníeu algun joc d'aquells que... Oh, és que quina ràbia que només hi puc jugar al mòbil. Google Play Jocs s'anomena i és la gran notícia, diguéssim, de cara als jugadors que juguen a tots aquests jocs de mòbil. Més coses que us volem explicar. Acaben d'anunciar Space Marine 3.
Sí, Space Marine 3 acaba de ser confirmat per la companyia Saber Interactive i Focus Entertainment. Bàsicament, un nou videojoc que anuncien una nova entrega de la franquícia. No hi ha detalls ni plataformes en què sortirà, només un vídeo anunciant el joc. Només comentau-vos que entre la primera i la segona entrega van tardar 13 anys a traure aquest Space Marine.
Seria marines de l'espai, això, eh?
Sí, és un joc de l'espai, futurista, d'acció, i que, evidentment, les dues primeres entregues són fantàstiques.
Doncs, bueno, sabem que n'hi haurà una tercera. Quan? No sabem exactament, però hi serà.
I esperem que no tardin 13 anys més.
Esperem que no, més suposo que ara, si fa tant temps que, no, que ja fa 13 anys des del segon, si l'han anunciat es queda deuen tindre més o menys amanida. Mentre esperem a que surti, anem a explicar ràpidament dos o tres propostes per jugar aquesta setmana. De fet, no gaires, però alguna tenim. My Sims, col·lecció, sofà i manteta. Això va així, Jordi?
Sí, bàsicament un joc popular dels Sims. I va ser un videojoc que va ser derivat dels Sims per a Nintendo DS i Wii. I potser el joc original era una mica massa adults per a usuaris d'aquestes consoles. Amb el temps la cosa va agafar més sentit i amb My Sims Kingdom es canviava de barri per un castell, té tot d'estètica medieval i ara podrem jugar amb aquests dos jocs de forma remasteritzada i amb un sol compte, a través de PC i Nintendo Switch. Per tant, disfrutarem del My Sims, canviat totalment, no?, d'ambientació en època medieval, i és un joc basat en la saga Sims.
De totes maneres, el Sims per a totes les edats, perquè és un joc que juga gent de totes les edats. Sí que han canviat aquesta estètica, no? Ara semblarà més medieval, però per a totes les edats, My Sims.
Sí.
Més propostes d'aquesta setmana, en aquest cas, joc amb majúscules, ja n'havíem parlat, és l'Assassin's Creed Shadows.
Sí, us parlem sens dubte del joc de la setmana i és una nova entrega de la fantàstica saga Assassin's Creed, un joc futurista que viatgem al passat i que en aquest cas, amb el nostre assassí, anirem al món feudal de Japó, situant-nos a l'any 1579, en el període del Azuki Momoyama. Yoda, bueno, intentaré no fer mal dient aquests noms japonesos tan complicats.
Oda Nobunaga.
Sí.
Bueno, si és que ho llegim tal qual està escrit.
En aquest marc controlarem els assassins molt diferents. Primer, un samurai de pell fosca que s'anomena Yasuke i la silenciosa Kunoki Naoe.
Doncs triar i en la línia d'Assassin's Creed, que ens va transportant d'èpoques en èpoques, i en aquest cas aquesta entrega ens porta al Japó.
Sí, ens dona una llibertat absoluta, amb un món obert i bàsicament ambientat amb l'època feudal japonesa. El primer personatge que us hem explicat busca la força i l'enfrontament directe, mentre que la segona sembla més l'assassí tradicional que coneixem a Assassins, és a dir, més sigilós, més anar per darrere, etc.
Bueno, està bé, ens donen les dues opcions per a jugar.
Sí, tots dos molt necessaris per lluitar i completar aquest Assassin's Creed Shadows, el joc de la setmana i un videojoc que està disponible per PC, PlayStation 5 i totes les Xbox.
I finalment aquesta setmana l'altra proposta o definitiva que ens portes és Xenoblade Chronicles 10.
Sí, us parlem d'un joc exclusiu per a Nintendo Switch on ens trasllada a l'any 2054, on la Terra ha estat destruïda arran d'una guerra intergalàctica entre dues races alienígenes. La humanitat està tocada a l'extinció i un petit grup de supervivents s'ha estavellat al planeta Mire. Ara estan decidits a explorar-ho per prosperar i a bord del nostre Esquell, un robot que ens permet lluitar, volar i convertir-lo en un vehicle terrestre. Per tant, un altre joc de robots gegants.
Uh-huh. Doncs amb aquesta espècie de robot haurem de mirar d'explorar el planeta i sobreviure. Tampoc no és que els alienígenes ja s'han fet tot, la nostra meta és la supervivència. Un joc que tenim disponible, curiosament, per a Nintendo Switch. I amb això arribem, sí, al final dels jocs d'aquesta setmana, però no volem deixar-vos, com fem sempre, sense parlar d'una pròxima estrena, un joc que haurem de tindre en radar de cara als propers dies.
Sí, us parlem d'un videojoc de molts anys enrere, per dir-ho així, una saga fantàstica que s'anomena Heroes of Might and Magic, Olden Era, una nova entrega d'aquest videojoc que sortirà pel 2025. És una data que encara no ens han determinat i us introduïm el que és l'Heroes of Might and Magic. És un joc clàssic, una saga que han sortit moltíssimes entrades i és un joc que combina el rol i l'estratègia. I, a més, combats. L'estratègia no en temps real, sinó per torns. Però combinant totes aquestes faccions, diguem que converteixen amb el joc, amb l'Heroes of Might and Magic, en un dels jocs més jugats de tots els temps.
Home, fa 30 anys que volta aquest joc, eh?
Sí, fa 30 anys. Jo, personalment, hi he jugat moltes vegades i és un joc fantàstic.
Uh-huh. Doncs ara què és el que tindrem? Nova entrega on tindrem nous terrenys per explorar, no?
Sí, l'Heroes of Might and Magic transcorre en un món medieval fantàstic i nosaltres hem de transcorre diferents terrenys o zones, no?, medievals, aconseguir meravelles, tresors, millorar els nostres personatges, combatre contra els altres i finalment guanyar la partida.
Doncs estarem al cas de quan surti i veurem què és el que ens aporta. En principi, ells ens expliquen des de l'estudi que volen obrir una nova etapa a la llegendària saga. Veurem si ho aconsegueixen. Doncs aquest serà un dels pròxims llançaments que tindrem les properes setmanes. Tots arriben, eh? Si ara ja us esteu fent dentetes, penseu que fa uns dies que parlàvem de l'Assassin's Creed i aquesta setmana ja està disponible. O sigui, tard o d'hora acabarà arribant, eh? També aquest.
Sí, sí.
Abans de marxar, recordem el tema del concurs, que el tenim en marxa encara.
Sí, tenim una pregunta que és vàlida fins al 31 de març. Sortegem un val de 100 euros per comprar a Comsa Online i la pregunta és la següent.
Quina ciutat va acollir o en quina ciutat es va celebrar el Mobile World Congress?
Teníem quatre opcions, Barcelona, Balaguer, New York o Nova York i Las Vegas.
Doncs una de les quatre és la correcta, ja n'han parlat molt, aquests dies enrere n'han parlat molt, tot i que avui ja ha acabat tot, ja no hi ha ni ressaca. I heu d'anar a la pàgina web de Comsa Online, www.comsaonline.com, i deixar-hi la vostra participació.
I esperem que aquesta pregunta no la falli absolutament ningú.
Jo crec que no ho faran, però bueno, ja ho veurem. Doncs amb això ara sí posem el punt i final al programa. Ens trobem la setmana que ve amb més continguts. Adéu-siau a tothom.
Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.